Amb aquesta musiqueta que sona, t'estem donant la benvinguda al Coneix Món, el programa de ràdio L'Hospitalet que et porta a fer un tomb pel planeta. Amb la intenció, això sí, de fer un viatge que sigui transformador i, sobretot, que es faci amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Ja està en marxa el programa que t'ofereix una mirada estricta, estrictament humana. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz de la producció, Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Durant i el control tècnic en Sergi Vidal. Tots plegats tenim el do de la multiplicitat i som tant al 66.3 de la FM com a internet, com també a la TDT. Laia Sanz, bon vespre.
Bon vespre, Pau.
M'agradaria que diguessis com es pot fer per seguir en imatges el viatge que farem a continuació, pot ser?
Pot ser, pot ser. De fet, es fa entrant a la web coneixmon.org i anant a la pestanya web ràdio, on s'hi troben tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins a dia d'avui.
No us penseu que és cosa de 4 dies, això del Coneix Món, amb diferents formats. Us acompanyem cada estiu des de fa 6 anys i aquest no en serà una excepció. I aquí no li ha canviat la vida en 6 anys. I aquí només necessita res, uns dies, canviat la vida en 6 anys. I aquí només necessita res, uns dies, una estada, unes setmanetes perquè li canvi la seva manera d'entendre el món. Comencem, doncs, ja a descobrir per on viatjarem avui. Molt bona, Sara.
Amb el que escoltarem ara sí que ens canviarà la vida, eh? Es tracta de l'artista femenina internacional amb més ventes en l'última dècada, a Espanya. I no només la Laia Sanz després ens descobrirà el país on anem, sinó que també ens descobrirà la veu de qui sona.
Amb Shakira anem a Colòmbia, loca.
No em pensava que la Shakira, em pensava que era una altra, però bé, estic molt per la mà. Vinga, va, doncs primer ens en farà un esbós l'Esther Díaz-Rica, coordinadora de Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau, i després pararem amb dos voluntaris brigadistes que van anar-hi, la Bàrbara Pasqual i l'Héctor Lou. I per acabar explicarem un conte originari d'aquest tros de món. I sense malgastar gens de ratgics, que ja sabeu que ara s'ha de mirar fins l'últim cèntim, eh? Agafem Colòmbia i li fem la radiografia. Laia, va, digue'ns com es diu aquest estat en concret.
Doncs mira, concretament és la República de Colòmbia.
I actualment qui és el seu president?
És en Juan Manuel Santos.
La capital, com es diu?
Bogotà és la capital i també el centre cultural, industrial, econòmic i turístic del país.
Una mica tot, vaja.
Sí.
La llengua oficial?
El castellà és la llengua oficial, juntament amb les llengües i dialectes dels diversos grups ètnics, que també són oficials en els seus territoris.
D'acord, cadascun diferent dels...
Sí.
Molt bé.
Hi ha aproximadament 65 llengües indígenes i dues criolles, que encara es conserven.
Si haguéssim d'explicar algú allò mirant el planeta des de dalt, on podríem dir que està, Colòmbia?
Doncs està a la costa nord de Sud-amèrica i té molts límits, ja veureu, limita al nord i al nord-est amb el Carib,
sí,
a l'est amb Venezuela, al sud-est amb Brasil, al sud amb Perú i Equador i a l'oest amb Panamà i l'oceà Pacífic.
De fet, a Panamà hi ha el canal, sí, no?, per anar a l'altre oceà. Vinga, superfície, tot això.
1.140 quilòmetres quadrats, que perquè us en feu una idea, seria aproximadament la superfície de la península Ibèrica i França juntes. Ja veureu, limita al nord i al nord-est amb el Carib,
sí,
a l'est amb Venezuela, al sud-est amb Brasil, al sud amb Perú i Equador i a l'oest amb Panamà i l'oceà Pacífic.
De fet, a Panamà hi ha el canal, sí, no?, per anar a l'altre oceà. Vinga, superfície, tot això.
De pluges intenses.
Dos.
Sí, el que ells anomenen l'hivern, i dos de sequera o pluges esporàdiques, el que ells anomenen estiu. Val a dir, però, que aquest fenomen no passa al centre del país, on només hi ha un període d'estiu.
Ah, sempre caloreta. Vinga, quina població té Colòmbia?
Té 46 milions d'habitants, dels quals 8 viuen a la ciutat de Bogotà.
Ah.
Val a dir que Colòmbia és el tercer estat més poblat d'Amèrica Llatina, després de Brasil i Mèxic.
Medalla d'argent. Vinga, i quina religió professa majoritàriament la gent de Colòmbia?
El culte principal és el catolicisme, que arriba fins a un 93% de la població.
Ah, i pel que fa a la seva economia, què ens en pots dir d'aquesta activitat, Laia?
Doncs la moneda és el peso colombiano i Colòmbia...
Què ens en pots dir d'aquesta activitat, Laia?
Doncs la moneda és el peso colombiano i Colòmbia és reconeguda a nivell mundial per la producció de cafè, flors... Or, plata, maragdes, platí, carbó i petroli. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé... Juan Esteban Aristizábal Vázquez, millor conegut com Juanes, és un cantant, compositor, arreglista i activista colombià de pop i rock en espanyol que fusiona diversos ritmes musicals. Amb més de 14 milions de còpies arreu del món venudes, és, a més, activista de causes socials i humanitàries, que això sempre va bé. Doncs el que sona, Juanes, i això és la camisa negra. Casi pierdo hasta
mi cama. Com negre és, de l'activitat econòmica ens parlava la Laia, doncs el petroli, el carbó, el cafè i totes aquestes coses. Però va, exacte, a banda de colors, sapiguem una mica més de Colòmbia i ho sabrem de la mà de la veu, millor dit, de l'Esther Díaz Rica, que és coordinadora de les Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau. Bona tarda, Esther.
Bona tarda.
A veure, Associació Catalana per la Pau. Sona molt gros, això. Digue'ns què feu, quina missió teniu.
Bueno, la CP es defineix com una ONG... pel desenvolupament laica, democràtica, internacionalista,
sí,
plural i progressista. I és una organització que neix l'any 90 i des de l'any 92 ja es organitzen les primeres brigades de solidaritat com una manera de que persones sensibilitzades amb problemàtiques del sud puguin conèixer en primera persona, convivint amb organitzacions socials, sindicals, que treballen per la transformació social en els seus països, pues, compartir aquest dia a dia i després donar-lo a conèixer a la nostra societat. Aquesta és una de les primeres activitats que organitza la CP i després, anys rere anys, doncs, vam veure com una manera d'aprofundir en els valors de la solidaritat, de fer els projectes de cooperació i desenvolupament, que és una manera també de manifestar des de la nostra societat la solidaritat cap a altres pobles.
21 anys que té ja la ONG i crec que sumeu, pot ser, més de 100 projectes?
Sí.
No et diré que els expliquis tots, però bé, un tastet.
Ara, a veure, al llarg de la història de l'associació, en funció de relacions a nivell de hem establert, participant en foros internacionals o a partir també de les problemàtiques o les causes de pobles... germans, pues, han fet projectes i pues, hi ha conflicte al Timor de l'Est una miqueta després de la seva independència, que és de producció i de cria de búfals perquè els camperols pues, poguessin tenir producció i de cria de búfals. Ja concretem les zones de projectes de cooperació al desenvolupament, que seria Orient Mitjà, que seria les zones de projectes de cooperació al desenvolupament, que seria Orient Mitjà, que seria Palestina, el Líban i alguna cosa a Jordània, Centroamèrica, Carib, Nicaragua i Cuba principalment, encara que fem alguna cosa a Guatemala i a El Salvador, i a Sud-amèrica principalment a Colòmbia. A l'Àfrica des de fa 3 anys fem també projectes de cooperació al desenvolupament a Moçambic amb una organització de camperols. L'associació des de cooperació al desenvolupament a Moçambic amb una organització de camperols. L'associació dona suport a organitzacions camperoles des de dret a l'alimentació i dona suport a organitzacions camperoles. I llavors una miqueta per aquí estem treballant en aquests moments.
Per tant, ja estem en contacte també amb les associacions locals que d'alguna manera us diuen cap on orientar les forces, no?
Elles són les que ens indiquen quines són les seves prioritats, són les que coneixen perfectament la realitat del seu país, quines són les prioritats, i sobretot el que es diu suport organitzatiu, o sigui, que les organitzacions tinguin més capacitat d'incidència en els seus països per transformar les seves realitats. Nosaltres sabem que som responsables d'aquest món i ens fem corresponsables amb altres organitzacions amb les que compartim una manera de veure el món i de transformar-lo. Ells ens diuen, nosaltres busquem els recursos aquí perquè aquests projectes es puguin dur a terme.
La pau, de fet, això que porteu el nom, que a mi m'agrada força, no t'ho acabaré d'explicar, però crec que us ho podeu imaginar una mica, es concreta amb uns drets, que si s'extenen podem arribar a aquest objectiu. Això com es fa?
Clar, la pau sense justícia social, si en els drets fonamentals garantits, com és el dret a l'educació, a la sanitat, al treball, a l'accés a l'aigua, a una vida amb seguretat, no? o el dret a la vida, com que en molts països està vulnerat, com és en el cas de Colòmbia, que per pensar d'una determinada manera pots morir o poden assassinar, doncs, clar, evidentment, la pau és una paraula molt curta, tres lletres, però amb molt de contingut.
I que pot ser masculí i femení, també.
Exacte.
Aquest esforç seria, sobretot, el que va de nord a sud? I llavors ens explicaves també que hi ha una feina de sud a nord.
Sí, perquè l'experiència de tots aquests anys és que, en aquest sentit de la corresponsabilitat, nosaltres aprenem moltíssim de l'experiència dels nostres socis locals i amb l'experiència que venim fent amb les brigades de solidaritat, doncs aquests que diem missatgers, portaveus o bueno, en moltes maneres es pot dir, els brigadistes, doncs són una manera també d'aquest llegat que tenen les organitzacions, aquesta vivència de les comunitats, doncs donar-la a conèixer a la nostra societat i veure que hi ha altres maneres de viure, altres valors i altres maneres de fer, no? Perquè si no, a vegades pensem que el nostre món és l'únic, el que és vàlid per tot el món, i això no és així.
Això que dius té moltes maneres també de fer-se, no? Diferents campanyes, sensibilització, inclús crec que editeu els vostres propis materials.
Sí, fem una, com a mitjà de comunicació més de l'associació, hi ha una nova revista que es diu Sobre Terreny, que informa sobre els projectes de cooperació, les activitats que fem aquí al nord, i una de les activitats que fem aquí al nord, i una de les tasques de les brigades de solidaritat és això, el de fer difusió a la nostra societat de les missatges, de les causes dels pobles del sud. Això al llarg del temps s'ha fet de diferents maneres. Abans es feien exposicions fotogràfiques, les típiques xerrades. Durant uns anys fèiem uns llibres que recollia les vivències dels propis brigadistes, els seus diaris de camp, amb les seves reflexions sobre el seu dia a dia, i ells mateixos feien entrevistes a persones significatives de les comunitats o de les organitzacions. I en la darrera etapa hem encetat els vídeos, que aquest any els hem dit això de càmera en mà, no? D'una realitat que creiem que rellevant d'aquest país que visiten. Es fem una formació molt senzilla, no es tracta de fer cap cosa professional, malgrat que després aquí sí que tenim l'ajuda d'algun professional, i bueno, aprofitant, clar, els temps canvien i els mitjans de comunicació són uns altres, llavors pues, bueno, són vídeos de 5-7 minuts que després pengem a la web i és per donar a conèixer pues, això, les cares, els rostres, no? El que permet les noves tecnologies de la realitat del sud.
Va, doncs ara que ho has dit, Esther, digue'ns quina és la web on vosaltres feu difusió i podem veure aquests vídeos penjats.
www.acpau.org.
Escolta'm, diries que hi ha un perfil de participant que s'us apropa? Un tipus de persona, unes edats concretes?
Doncs no. Principalment, havíem gent universitària que estan acabant estudis o gent que tenia les primeres feines, que feia un petit raconet per fer una experiència així, però també tenim experiència de principalment dones de més de 50 anys que tenen la seva vida, diguem, ja assentada i volien fer aquest tipus d'experiència i ens han trobat. Llavors, jo sempre dic que una de les experiències més valuoses és tenir aquesta experiència intergeneracional, no? que a vegades en la nostra societat cada cop estan les coses més compartimentades, i tenir una experiència d'aquest tipus en un altre país amb gent de diferents edats és una experiència molt més rica.
Com s'aconsegueix finançament per fer tot això?
Els brigadistes fan l'esforç ells de pagar-s'ho tot. És un esforç solidari i molt solidari. Ells es paguen el bitllet d'avió, l'allotjament, el transport i tota l'estada del país. La filosofia sempre és no ser una càrrega per a les organitzacions. Evidentment, es busca que les coses surtin les més barates possibles, perquè la majoria de gent és gent treballadora. I també creiem que és important que les organitzacions d'allà, la gent amb les que es conviu, es conegui també aquesta realitat nostra del nord, no? De la gent treballadora, les dificultats que en tenim. Llavors és una experiència que la gent fa molta il·lusió i ha de fer molt de conet per poder fer-la.
Esther, t'agraeixo molt que hagis vingut al Coneix Món, però no marxis encara, continuarem parlant de Colòmbia.
D'acord.
Ese beso de tu, ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Neix a Santa Marta, cantant, compositor i actor colombià, guanyador d'un Grammy Anglo i tres vegades guanyador del Grammy Latino. Ell és Carlos Vives i el que sona es diu Fruta Fresca.
No sé si endevineu ja la pregunta que els hi faré als nostres convidats,
fruta,
evidentment. Bàrbara Pasqual, Héctor Ló, bona tarda.
Bona tarda.
Em deu menjar molta fruita fresca a Colòmbia?
Pues la verdad es que no.
Fruita fresca a Colòmbia?
Pues la verdad es que no.
Com és això?
Porque en la ciudad estás relativamente poco en Bogotá y para estancias cortas, como fue mi caso, me pasé la mayoría del tiempo en la región y en la región no había fruta fresca.
¿Cuánto de temps vas estar en quina regió, Bàrbara?
Estuve en la zona del Magdalena Medio hace 5 años y volví al año siguiente también en mi mes de vacaciones. Entonces, con la intención de ajustar el viaje lo máximo posible para poder estar en la región lo máximo posible, pues estuve 2 días en Bogotá y ya te coges tu chalupa, que son las barquitas que cruzan el río, paras en Barranca Bermeja y entras en la región. Y en mi caso solo estuve en Magdalena Medio y en la misma zona del Magdalena Medio. Es una zona muy amplia.
I el pas d'anar per aquí pel carrer sense tenir-ho en ment, de sobte un dia trobar-te allà al mig de Magdalena Medio, això, què passa dintre teu?
Bueno, yo creo que pasa más cuando vuelves que cuando vas. Cuando vas llevas casi un año preparándote con formación en Barcelona y ya te vas metiendo un poco en la cabeza dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer, aunque nunca te puedes llegar a imaginar a veces la realidad hasta que no la tienes delante. Pero cuando vuelves sí que es un shock. Es un shock porque ves y te enfrentas a situaciones muy complicadas, a veces muy tristes y con las que nosotros no solemos convivir. Entonces, cuando vuelves y te puedes desplazar sin problemas y puedes, bueno, pues nuestras comodidades habituales, nosotros trabajamos allí con personas con un alto grado de vulnerabilidad y en una zona que es la zona más militarizada del país. Y realmente el conflicto armado en Colombia se centra en zonas rurales, ¿no?
Clar, però per això t'ho preguntava, perquè imaginava un oient que ens estigui escoltant ara que digués, uf, anar a Colòmbia amb la que pot estar caient. Clar, com fas tu aquest pas de dir, ah, sí, no, doncs jo hi vaig?
Bueno, cuando tienes un compromiso, quieres hacer alguna cosa y sacarle utilidad a lo que eres y a lo que sabes, pues lo intentas hacer en aquel proyecto donde tú crees que puedes encajar. Y en mi caso, en este proyecto yo encajé, ¿no? Si eres médico, tienes las posibilidades de ayuda más a corto plazo, quizá más claras, ¿no? Pero con profesiones más generalistas, pues a veces es difícil ver la utilidad de lo que vas a hacer. Y el proyecto de acompañamiento internacional para mí tenía una aplicación inmediata, a corto plazo y muy clara, ¿no?
Uh-huh. Héctor, tu on vas anar?
Jo he estat 4 cops a Colòmbia i he tocat diverses de les regions. El primer any vaig estar també en el Magdalena Medio, a la zona del Bolívar, durant un mes, i després el següent any vaig estar al nord-est d'Antioquia.
La teva història de decisió del viatge s'assembla a la de la Bàrbara o vas anar per uns altres...
Bueno, sí, amb la base sí. El que va ser que també és veritat, jo ja portava temps anant de brigada a diversos països i bueno, Colòmbia em cridava molt l'atenció també per això, pel fet de que pots ajudar amb una situació de conflicte, i també tenia ganes de conèixer com es vivia o la realitat en un país amb conflicte. I
us ho pregunto tots tres, què hi ha allà? Què et trobes quan hi vas?
Pues te encuentras a veces parece que sean dos mundos muy diferentes, ¿no? La zona rural no tiene nada que ver con la zona urbana, pero en la zona donde nosotros entramos a acompañar a las comunidades te encuentras miedo, te encuentras personas atemorizadas, te encuentras desplazados. Colombia es el segundo país del mundo que tiene más desplazados internos, vive un conflicto desde hace 40 años, entonces te encuentras situaciones realmente extremas, ¿no? Y también, por otro lado, te encuentras mucha alegría, muchas ganas de vivir, muchas ganas de tirar hacia adelante, mucha energía, y eso es muy bueno porque eso lo aprendes de ellos también, ¿no? A no quejarte de un montón de cosas, que de aquí nos quejamos por todo, y bueno, aprendes un poco a relativizar eso, ¿no? Así que te encuentras lo más extremo hacia lo positivo y lo más negativo también.
Sí, jo vull remarcar el fet aquest, no? Vull dir, quan veus que hi ha gent que ha de fer 3 dies, 4 de camí per anar a una reunió només, pues per veure com, bueno, seguir treballant, se't passen les manies, no? I veus, hòstia, aquí estem carregats d'hòsties i, bueno, t'ajuda també a, bueno, fer més sacrifici aquí, aplicar-te més.
Mm-hmm. El fet aquest de que aquí ens informem, doncs ja sabeu com va això, no? Els mitjans de comunicació, passen no sé què, fem una notícia. Quan vosaltres que heu estat veure una notícia d'aquestes d'informatius, penseu, ostres, però jo no hi veig això, o a mi m'agradaria que s'expliqués també que hi ha això altre, o que jo he viscut això, o recordo aquell moment en concret que no concorda amb el que s'està explicant ara per la tele, per exemple.
Sí, es cierto, hay muchos rostros totalmente anónimos, ¿no? Y muchas injusticias que no salen a la luz, o bien porque políticamente no interesa, o bien porque es más de lo mismo y ya no es mediáticamente bonito, o por no sé muy bien por qué razones, ¿no? Y realmente las cosas feas, pues no nos gusta saberlas, pero existen, ¿no? Y sí que es verdad que a veces ves noticias sobre Colombia y dices, Dios mío, esta no es la Colombia que yo conozco.
Sí, hi ha moltes realitats amagades en allà. És molt més complex del que pots veure als mitjans de comunicació.
M'ho esteu explicant i en teniu algun en concret al cap?
Bueno, hace relativamente pocos meses se descubrió la fosa común más grande de toda Latinoamérica en Colombia, y la repercusión mediática que ha tenido en los medios más comunes es bastante pobre, ¿no? Entonces, por eso decía que son temas que quizá no nos gusta saber, quizá estamos muy cómodos con nuestra vida como para complicarnos con más cosas, y claro, cuando tú vas allí y lo vives, le pones cara y le pones nombre, pues lo ves de otra manera, ¿no? Y bueno, parte de nuestro trabajo también es intentar visibilizar esto una vez vuelves, ¿no? No acaba cuando vuelves de Colombia, la cosa sigue, ¿no?
Perquè mentre allà tu parlaves de que amb la teva professió també tenies una idea molt concreta de com podies ajudar, ¿no? Però què és el que fas mentre estàs allà?
Colombia, la cosa sigue, ¿no?
Perquè mentre allà tu parlaves de que amb la teva professió també tenies una idea molt concreta de com podies ajudar, ¿no? Però què és el que fas mentre estàs allà?
Bueno, lo que haces somos personas que nos desplazamos con comunidades y con personas que tienen un alto nivel de vulnerabilidad porque están amenazados, porque su presencia física no gusta, la mayoría, muchos son defensores de derechos humanos, y nuestra presencia lo que hace es disuadir ante posibles violaciones de derechos humanos que pueda haber en la zona, ¿no? Y realmente cuando te desplazas lo ves. Ha habido casos en los que coges el mismo camino que cogía las personas hacía 2 días y los retenes desaparecen. Y interlocutas, si tienes que interlocutar con los distintos actores armados, bueno, tu presencia disuade de posibles violaciones de derechos humanos.
Jo n'estic segura que la consciència que en teniu de la injustícia allà és la mateixa que quan esteu aquí. Però em pregunto l'energia. O sigui, l'energia quan esteu allà, en cooperar, és la mateixa que quan torneu aquí i fer-ho des d'aquí? Sent molt sincers.
No, òbviament, en allà, pues, la implicació és molt, molt més forta, no? A part que hi dediques tot el teu temps perquè estàs en allà, en aquí, òbviament, el dia a dia, pues, t'arrossega. I aquí s'ha de treballar i s'ha de, bueno, hi ha moltes coses a fer.
És més complicat batre, no?
Problemes, tus coses, tu entorno, però sigues con tu cabeza allí, no? Però és una implicació distinta.
I ara que parleu de l'energia i d'això de les coses que et passen pel cap, el que ens estaves explicant abans, Bàrbara, ve a ser una mica el paper, la funció aquesta d'escut humà, no?
Bueno, va mucho más allá de eso, ¿no? Es un escudo humano. O sea, realmente detrás de los brigadistas hay unos avales que la persona que va a cometer una violación de derechos humanos muchas veces no equilibra las consecuencias de lo que puede hacer, ¿no? Y cuando se está negando que existe un conflicto armado, eso no gusta que salga a los medios de comunicación, con lo cual no gusta que nadie lo vea. Entonces, precisamente por eso tu presencia disuade que muchas veces se cometan esas violaciones de derechos humanos, ¿no?
Clar, però tu estàs fent un paper, no em trobo la paraula, potser seria fort, dur, no? T'han de passar moltes coses en aquell moment pel cap, perquè això estàs veient armament, t'hi has d'acostumar, suposo, no? Això genera un esforç, per l'altra vegada veus que l'altre cantó, que el que estàs fent és molt important en aquell moment i en aquella situació, no?
Claro, y todos somos humanos y todos tenemos el miedo en el cuerpo, ¿no? Y nosotros aquí no estamos acostumbrados a ver armas 24 horas del día ni personas que están armadas desde la cabeza a los pies, ¿no? Y en un contexto selvático, de campo, bueno, es todo muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, sabes a lo que vas y sabes dónde te metes y precisamente por esa preparación que llevas, pues aprendes a lidiar con determinadas situaciones. También la comunidad ayuda, ¿no? Y es muy importante descifrar los códigos que ellos te dan, porque ellos viven allí todo el año y 24 horas al día. Entonces, es un trabajo conjunto y por eso es acompañamiento, ¿no? Entonces, son situaciones muy extremas, pero cuando esa persona te dice, como a mí me ha pasado el caso, que estoy tranquilo porque tú estás aquí, pues bueno, pues casi como que se te va un poco todo el nervio que llevas dentro y aprendes, el ser humano aprende a vivir en condiciones que a veces no somos capaces de imaginar, ¿no? Y realmente hay personas que viven 24 horas al día con el miedo en el cuerpo, ¿no?
Això dels codis que vols dir, suposo que és una cosa cultural també, ¿no? Però no ho acabo d'entendre.
Bueno, hay situaciones que si estás dentro del campo y va a entrar el ejército, ellos ya saben perfectamente, con una mirada o con un gesto te están diciendo levántate y bueno, haz lo que tengas que hacer, ¿no? O tengo miedo, ¿no? Y a mí me pasó una noche en una vereda que bueno, por la noche estaba todo tranquilo, estábamos tomando un refresco, hablando pues en unas sillas, al aire libre, y entró un coche y bueno, todos nos miramos y todas las miradas se centraron en los dos acompañantes y realmente era un señor que se había perdido y que llegó allí por casualidad, pero realmente en aquella zona poca gente se pierde y son veredas que entre una y otra están muy separadas, ¿no? Y aprendes a detectar el miedo en los ojos de las personas.
Com ens podem imaginar que era el vostre dia a dia allà, a la vereda, per exemple, allà, com es va en grup, com s'hi dorm, com es fa el dia a dia?
Hi ha diferents tipus d'acompanyaments, no? Hi ha acompanyaments que es fan a comunitats, llavors és, bueno, estar en una comunitat, en una petita vereda, i bueno, passar el dia allà, relacionant-te amb la gent, parlant, bueno, per saber com viuen, etc, etc. Després hi ha altres acompanyaments que són, pues, bueno, no, pues, petits, bueno, líders que han d'anar de poble en poble a fer convocatòries de reunions o reunir-se amb les juntes de les veredes, pues, bueno, i és un acompanyament, pues, més actiu i vas amb ells d'aquest poble en aquest poble.
Yo, bueno, yo es que me acordaba ahora de un caso concreto de uno de los proyectos que tenía una de las comunidades a las que acompañamos, una de las asociaciones a las que acompañamos, que es un proyecto de cría de búfalos, y estaba en una de las comunidades más grandes, en el Magdalena Medio, y bueno, entró el ejército y bueno, enseguida la vida como que se interrumpe, ¿no? Y ves que se empieza a alterar la gente, que van hablando unos con otros, pero todo el mundo parece como un desorden, pero al final todos tiene un sentido, ¿no? Y te acaban conduciendo allí donde creen que tú eres más útil, ¿no?
O sigui, és una ambivalència, no? El teu paper és important, però de fet les decisions les han de prendre els que t'envolten.
Claro, pero es que tampoco hay que olvidar que yo soy una persona de ciudad y las personas que hay allí son campesinos y han vivido toda su vida en zonas rurales, ¿no? Entonces yo no me sabría mover ni 5 minutos en mitad de la selva colombiana, vaya, ni loca. Entonces te tienes que fiar del campesino que te conduce, de la mujer de... hasta del caballo, de la mula, te tienes que fiar de todo, ¿no? Porque tú no eres experto en ese contexto.
Us trobeu gent que va allà pensant que té les solucions? Espera, que jo això sé com s'ha de fer, jo ho arreglo.
Yo no me he encontrado en el caso, pero supongo que siempre pasan estas cosas, ¿no? En mi caso particular no, y también es una cura de humildad. Por lo que decíamos antes de que aprendemos muchas veces cosas. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y es una cura de humildad el decir, no, ni lo sé nada, ni vas con tus conocimientos y todos tus planes se van al suelo, y en contextos tan inestables, pues la realidad muchas veces se impone, ¿no?
Em fa la sensació que veu arribar allà ja bastant preparats, el qual vol dir que la formació que es feia des de la ONG era justa, el que vol dir que potser on et vas impressionar, el moment on la formació impressionant de saber el que et trobaràs és durant la formació, abans de marxar del viatge, és així?
Sí, sí, és així, perquè sobretot quan vas en este cas a Colòmbia, entras en zones en conflicte armat, ¿no? Entonces sería injusto, primero que no puedes vender una moto, la persona que va tiene que ser plenamente consciente de a lo que va y para qué va. Entonces, es una zona en la que si tú entras después de 2 días de viaje en una veredita y te entra un ataque de pánico, te quedas allí, no puedes salir. Entonces, la preparación tiene que ser buena y tiene que ser en un tiempo suficiente como para que digieras qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te vas a encontrar.
Sí, sobretot les condicions també amb què viuràs en allà. No pots esperar les mateixes condicions que aquí. Allà viuen amb molts pocs recursos i és important ser conscient amb el que trobaràs.
Que la formació sobretot és, bueno, desmuntar una miqueta això de no, jo puc fer, no? De, bueno, que al final és la nostra cosmovisió de les coses, llavors hem una miqueta d'anar desmuntant aquests valors que creiem que són universals i maneres de viure, i una miqueta col·locar els voluntaris en situacions que es poden trobar per reflexionar sobre quines serien les seves respostes, i després pues, un seguit de plantejaments perquè fer exercici, que evidentment sempre són molt intel·lectuals. Clar, una altra cosa és finalment com tu trobes, no? Però no sé si nosaltres sí que és una preocupació intentar evitar els salvadors del món en el sentit de donar lliçons a altres, no? Si no, és molt important l'actitud aquesta d'humilitat, perquè si no la tens l'experiència no serà positiva per tu a nivell individual i per les comunitats o les organitzacions que t'acullen, i en realitat per tota l'organització que està al darrere també de l'organització d'això.
Us hi trobeu durant la formació, Esther? Que hi ha gent que durant el procés fa una mica la cura d'humilitat o diu, ai, doncs jo m'esperava que això aniria per una altra banda.
Ajuda molt escoltar l'experiència d'altres voluntaris, perquè no és el mateix que t'expliqui l'organització el que algunes de nosaltres hem estat abrigades, que t'ho expliqui, no? Jo pensava que aniria a fer, no? I al final sí que és veritat que es fan coses, perquè evidentment, i sobretot en el cas de Colòmbia, és una, o és més el que tu aprens, no? Si saps, pues això, de tenir els sentits molt oberts i el tenir tot això, la pell ben oberta per impregnar-te de tota aquesta manera de viure, de ser diferent a la nostra, i que, bueno, per la en la diversitat d'aquest món no està la seva riquesa i la seva possibilitat de sobreviure, no?
Triga molt això d'aprendre's, vull dir-te, és molt llarga la formació abans d'anar cap allà?
En el cas de Colòmbia és molt més intensa que qualsevol altre país, perquè entenem que la situació de conflicte comporta saber conflicte de la dicta de la zona on s'anirà fent el company internacional, però sobretot en el tema de la mentalització, d'escoltar les experiències anteriors, de situacions que es pots trobar amb l'exèrcit, amb els paramilitars, conflictes que poden sortir dintre de la comunitat, totes aquestes coses, important. Jo, per la valoració que després fan els participants, sí que diuen, quan estava davant aquesta situació em vaig recordar que vam parlar d'això, llavors, i bueno, sempre és gratificant de dir, bueno, que a vegades sí que és veritat que quan parles estàs parlant de coses que no són significatives per la persona que tens de davant, perquè no han viscut una experiència similar. Però si tenen una actitud activa davant la formació, després és molt més profitós l'experiència allà.
Com s'arregla allò d'allà? Vosaltres que heu parlat amb ells.
S'arregla...
Primer, donant més veu als que no tenen veu. Això d'entrada, i tenir-los més en compte. Això ja d'entrada. I després, bueno, no és senzill.
S'arregla conociendo y dialogando.
Diàleg. Escolteu, i un cop torneu, dèieu que era el moment potser més entre difícil i sorprenent, un cop has estat allà i tornes a estar aquí entre els quatre carrers de sempre.
Claro, es que el cambio es en 10 horas de avión. Pasas de estar rodeada de en un contexto de violento a estar en tu casa, ¿no? Y en un contexto donde coges el autobús, te preparas tu comida, te vas a trabajar y nadie te para por la calle, con los problemas de siempre, ¿no? Entonces el choque a la vuelta es mucho más, en mi caso personal siempre ha sido mucho más fuerte, y a veces necesitas 2-3 días de estar en tu casa y volverte a habituar a la vida cotidiana de aquí.
I suposo que també deu tenir aquesta sensació de com us explico tot això que he vist, o com podria fer que li donéssiu la importància que jo he viscut.
Bueno, ese es el segundo trabajo una vez vuelves. Es, evidentemente siempre te entenderá mejor y siempre se puede poner en tu lugar aquella persona que ha ido y ha vivido lo que has vivido tú, ¿no? Pero parte de nuestro y de nuestra responsabilidad, yo creo, que es hacer ver a las personas que no conocen esta realidad lo que allí está pasando. Entonces, esa es la segunda parte de la vinculación que hablábamos antes, ¿no? Que denunciar esa realidad y no invisibilizarla, sino visibilizarla a los ojos de todo el mundo.
Amb què, a modo de final, amb quina idea us voldríeu quedar, de dir, sobretot, no marxéssim sense dir això, o de tota la conversa que heu sentit, amics oients, retenigueu això en concret? Quin missatge final voldríeu donar?
Afegeixo jo crec que en els conflictes i en aquests casos, aquests que porten tants anys, no, la comunitat internacional té una responsabilitat molt important. Llavors, el fet de que vagin persones de la nostra societat a fer aquesta tasca d'acompanyament internacional també és una manera de donar aquesta dimensió i aquesta responsabilitat als nostres països, no? Una de les tasques que fem és crear una xarxa de suport, no? De que els voluntaris no és una qüestió individual o com a organització ACP o International Action for Peace, que en el marc que van els voluntaris, sinó de crear tota una xarxa de suports de persones, d'entitats, polítics, regidors, que coneixen aquesta tasca d'acompanyament i pues, les donen suport en el sentit que qualsevol vulneració de drets humans que puguin fer, tenir que puguin presenciar els voluntaris pot tenir una repercussió internacional. Jo crec que també les activitats de difusió que es fan posteriors pues, intentem que els nostres governs pues, que tinguin una posició crítica davant el govern colombià que porta molts anys pues, sent en part responsable de les violacions de drets humans que s'estan cometent allà.
Esther, Bàrbara, Héctor, moltes gràcies per venir al Coneix Món a explicar la vostra experiència per Colòmbia.
A vosaltres.
A vosaltres. Gràcies.
I ara, per anar tancant la paradeta, farem allò que se n'hi diu explicar-vos un conte, però literalment, eh? No estic fent servir una figura literària. Sara, què has triat per avui?
Doncs mira, un conte popular colombià que es titula Mirtayú. Hace muchísimos años, el cacique Tairón, vecino de los Michúes, tenía como rutina ofrecer un sacrificio. En uno de ellos apareció de repente una nube que esparcía rayos de mil colores. Cuanto más se acercaba, era más fácil distinguir que en su seno iba una mujer muy hermosa. Tairón y su tribu cayeron de rodillas, lanzando exclamaciones y gritos de alegría, pues creyeron que llegaba a ellos el dios a quien le estaban ofreciendo el sacrificio. La dicha aumentó cuando la deslumbrante dama le entregó a Tairón y a su tribu una tierna niña y las instrucciones precisas para criarla y forjar su futuro. Los Taironas dedicaron toda su atención y esmero a la crianza de esta hermosa criatura y por nombre le pusieron Mirtayú y la eligieron como su única reina. Mirtayú se convirtió en la adoración de los michúes por su belleza, personalidad y el amor que manifestaba hacia su tribu. Pero un día llegó un gigante llamado Matambo que se encargó de sembrar el terror en la tribu de los Taironas. Ellos, ante aquella amenaza, recurrieron presurosos a su reina y le suplicaron que interviniera ante el inminente peligro. Mirtayú se enfrentó al gigante y este, al verla, quedó hipnotizado por su belleza. Entonces, inclinó reverente su cabeza ante la reina y le pidió disculpas por el atropello que estaba cometiendo contra los suyos. Así, todo volvió a quedar en paz y armonía. Entre Mirtayú y Matambo nació una amistad que después se convirtió en amor. Juntos resolvieron viajar al macizo colombiano, guiados por el hilo brillante formado por las aguas del río Huacacalló. Hasta llegar a su nacimiento. Al regresar, el gigante tuvo que enfrentarse a la tribu de los valientes michúes, quienes se opusieron a que Matambo cruzara por sus predios. Para evitar que algo le pasara a su amada, Matambo le pidió que se alejara hacia los cerros del oriente para que desde allí observara su triunfo o su derrota. Sin embargo, desde lejos, Mirtayú vio como miles de michúes atacaban a su amado. La pelea terminó cuando el gigante cayó estruendosamente al suelo. Mirtayú, desesperada, intentó prestarle ayuda y le pidió apoyo a su jefe Tairón, pero todo fue en vano. La reina recurrió a los hechiceros para que le devolvieran la vida a su amado, pero ellos nada pudieron hacer, recorrió los senderos en busca de auxilio y arrancó su rubia cabellera, el viento se la arrebató de las manos y la esparció por la zona cercana, dando origen a los farallones y altares que hoy se observan al llegar al municipio de Gigante, en el Huila. Mirta Yu, desfalleciente y de rodillas, pidió protección a Tairón y a sus dioses, y cuando menos lo esperaba, se aproximó una nube de colores de la que descendió su madre. Esta la tomó entre sus brazos, limpió sus lágrimas y la acompañó en su llanto. Pero Mirta Yu se desplomó sobre el suelo y murió. La reina pronto entregó su alma al creador del universo. La cabeza de Mirta Yu quedó hacia el oriente, los pies sobre el río Huacacayo y la mirada prolongada al infinito. Hoy, después de muchos años, Mirta Yu y Matambo están convertidos en dos enormes rocas encantadas, visibles desde la carretera central del Huila, ambos mirando hacia el cielo.
Vinga, i fins aquí el Coneix Món d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest tomb que hem fet per Colòmbia amb l'Esther Díaz Rica, coordinadora de Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau. I després hem parlat amb un parell de brigadistes que van anar-hi, la Bàrbara i l'Héctor. La setmana que ve tornem, el dijous, a les 9 de la nit, en prime time. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz de la producció, serà part de la recerca musical i literària que us parla Pau Duran i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. El programa s'acaba, però el teniu penjat al web coneixmon.org. A més, hi trobareu també les imatges del viatge que hem fet. Un plaer ser aquí, a Ràdio L'Hospitalet. Coneixmon, una mirada estricta, estrictament humana. Bona aventura.
Otra vez. escondite, daremos con risa.